i fent un dossier català que realment ens va donant cada dia la raó. I l'última, que no va lligat directament amb en jutge i Arena, però que és part del mateix, de la mateixa història, són les declaracions de Casado d'aquest cap de setmana, que són les mateixes que havia fet en campanya electoral el mateix Pedro Sánchez. Per tant, tot va formant part d'un dossier que només fa que donar raó a la causa de la lluita a l'exili per part del president Puigdemont i de la resta de membres del govern.
Ja que feia vostè referència a les paraules de Pablo Casado aquest cap de setmana a València, el que va dir el líder del PP exactament va ser això.
Ahora que se cumplen 4 años del 1 de octubre, hicimos lo que teníamos que hacer entonces y lo haremos porque tendremos que hacerlo si ellos lo vuelven a hacer. No habrá más concesiones a nadie y además lo haremos con firmeza y con duración. Y una cosa más, traeremos a Puigdemont al Tribunal Supremo aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir respeto a nuestra justicia. Ya está bien de impunidad con los golpistas.
Pablo Casado deia això, de fet va dir bastantes més coses, també va dir que convertiria en delicte la convocatòria de referèndums, la rebel·lió sense violència, que prohibiria els indults als condemnats per sedició. Realment el discurs de Pablo Casado aquest diumenge, senyora Artadi, li va semblar tan semblant al de Pedro Sánchez?
Diu dues coses exactament iguals que les que va dir Pedro Sánchez en campanya, que tornaria a tipificar el referèndum com un delicte, la qual cosa, entre parèntesis, tots dos demostren que allò que va fer el Suprem no és correcte ni ajustat a dret, perquè precisament el que va fer el govern legítim va ser fer un referèndum. Tots dos diuen això i tots dos diuen portaré a Puigdemont. Són les mateixes paraules, fil per randa, que les que fa Pedro Sánchez en campanya electoral. I la resta de coses, la manera amb la que diu ara Pablo Casado, iremos hasta el último rincón, realment el que mostra és aquesta humiliació que estan sentint cada vegada que intenten internacionalitzar, cada vegada que intenten perseguir el president Puigdemont i que cada vegada fallen perquè cada vegada els països europeus es posen del costat de l'exili, es posen del costat de la causa catalana. I, per tant, aquí tenim una barreja d'aquest desig compartit per part de l'establishment, si vols, de l'estat espanyol, en què realment el president Puigdemont és l'objecte, la caça major, el desig més gran que tenen i que els uneix entre tots, però a més també es barreja, no?, en aquesta manera de parlar d'una persona que se n'adona que tot el que els està passant els hi va a la contra i per això treu aquest orgull patri d'anar fins al darrer racó del món com si fossin uns legionaris.
Es sorprèn, o pot haver-hi molts oients que se sorprenguin amb les seves paraules, senyora Artadi, després d'un cap de setmana en què hem estat explicant que semblava que el llenguatge de Pablo Casado el que feia era intentar guanyar-li terreny a l'extrema dreta, que ara vostè digui que s'assembla molt a un discurs d'un president que en principi és del PSOE, no pas de l'extrema dreta.
Jo he recuperat les paraules exactes que diu Pedro Sánchez en la seva campanya electoral, i diu exactament dues de les coses que ha dit Pablo Casado. Portaré a Puigdemont a Espanya, diu exactament això, i diu que tornarà a tipificar el referèndum. Per tant, tinguem memòria, perquè no fa tant d'aquesta campanya electoral de Pedro Sánchez, ell va fer seus aquests dos arguments en campanya electoral i el que no podem és fer veure que allò no va passar. És exactament el que recupera ara Pablo Casado. Per tant, no és una interpretació, és la comparació de dos fets objectius.
Quan algú aquest cap de setmana, després d'escoltar Casado, pensés potser la taula de diàleg sí que tenia un sentit, vostè què li diria?
Nosaltres som extremadament escèptics en la taula del diàleg perquè Pedro Sánchez no té cap incentiu per avançar ni mostra cap voluntat en avançar en res. I la prova està en el que, mentre fem veure que anem amb una taula en la que en teoria dialoguem i amb la voluntat, en teoria, de que acabi sent una negociació, l'estat espanyol segueix reprimint. Entremig de tot això, es va produir la detenció del president Puigdemont, en la que tot apunta que hi va participar també policia espanyola i, per tant, que estava el cas al Ministeri d'Interior i segurament altres membres del govern espanyol. Nosaltres hem demanat que facin públic, hem entrat preguntes, hem demanat compareixença del ministre d'Interior, el senyor Grande Marlaska, per esbrinar realment quin rol van tenir la policia espanyola en tots aquests fets. I, per tant, mentre fem veure que això es desescala, que s'està arribant cap a una solució, que Pedro Sánchez té encarrilat una solució política, quan ell mateix es nega a parlar d'autodeterminació, es nega a parlar d'amnistia, i mentre està passant tot això, hi ha una operació en marxa en la que tot apunta que hi havia policia espanyola, en la qual detenen el president Puigdemont. És una gran incoherència pensar que realment els fets no acompanyen a pensar que realment Pedro Sánchez tingui una voluntat de resoldre el conflicte polític amb una solució política. I aquí és on som. I ens podem enganyar i fer veure que estem en un altre estadi, però malauradament encara estem en aquest. Nosaltres som els primers que ens agradaria estar en un estadi de resolució de conflicte en el que realment estiguéssim negociant, però això no està passant. I dir-li a la ciutadania que estem negociant i que s'està intentant trobar una solució política és enganyar-los.
Què passarà si la justícia italiana decideix que sí, que obre un procés d'extradició? Que no vol dir que l'acabi extraditant, eh? Senzillament vol dir que la justícia italiana decideix que s'ha de començar aquesta decisió. El seu argumentari en quin punt quedaria? Ho dic perquè la justícia italiana pot prendre aquesta decisió. Fins ara la resta de països no l'han presa, però podria passar que la justícia italiana digués: mira, no ho tinc clar, però comencem aquest procés a estudiar-lo, perquè avui la jutge italiana no ha de decidir si l'extradita o no, ha de decidir si s'inicia un procés per estudiar-ho o no.
Exacte, avui veurem què passa. Nosaltres tenim tota la confiança que avui mateix el president Puigdemont, acompanyat del conseller Comín i la consellera Ponsatí, podran agafar un vol i tornaran a Bèlgica per seguir treballant des del Parlament Europeu. Per tant, el nostre escenari central està aquí. Si passés qualsevol altra situació, caldria analitzar exactament el que és, però ara mateix el nostre escenari central és l'altre. Ens avala no només la trajectòria d'aquests gairebé 4 anys i molts països pels quals ja han passat i s'han negat a fer una possible extradició o jutjar o detenir en el president Puigdemont i els membres del govern. I, per tant, ens avala això, però sobretot també ens avala que, és que això ha passat en situacions molt més complexes. Avui hi ha la resolució del Tribunal General de la Unió Europea, hi ha el fet de que són eurodiputats i, per tant, nosaltres l'únic escenari que ara mateix contemplem és aquest. Qualsevol altre escenari que es pugui obrir l'analitzarem en base a les coses que s'hagin produït. Però tenim tota la confiança perquè fins ara la justícia europea no ha fallat mai.
Elsa Artadi, la vicepresidenta i portaveu de Junts per Catalunya, també n'està al capdavant d'aquesta formació a l'Ajuntament de Barcelona. Entenc que avui, evidentment, tota l'atenció política està focalitzada en el que passi a Sàsser i a partir d'aquí el que se'n pugui derivar. Només fer-li una pregunta en relació amb la seva tasca al capdavant de l'Ajuntament. La setmana passada hi va haver-hi un ple monogràfic que vostès havien demanat per tractar la qüestió dels botellots. En van estar parlant tots els grups polítics. És cert que es buscava també una reprovació de l'alcaldessa que no va arribar, però en qualsevol cas, i més enllà d'això, li volia demanar a partir d'ara què? Perquè, és a dir, vostès han fet aquest ple, n'han parlat i n'han parlat molt, però aquest cap de setmana hi ha hagut una altra vegada botellots a la ciutat de Barcelona. Crec que era TV3, explicaven que hi ha veïns, per exemple, de la Barceloneta que estan fent guàrdies els caps de setmana per intentar que la gent no s'orini a les portes de les seves vivendes. Què n'hem de fer ara dels botellots i d'aquesta gestió de l'espai públic a les nits, ara mateix, senyora Artadi?
Sí, no només hi ha hagut botellots, sinó que, per exemple, al voltant de la Festa Major de Sarrià, especialment la nit del divendres, va ser molt complicada. Vam tenir escenes similars a les que havien passat a la platja del Bogatell, joves que van entrar a robar, a pallissar les persones que estaven gaudint de la Festa Major. La situació de la Barceloneta és una situació molt enquistada. Avui és veritat que s'han fet ressò els mitjans de comunicació, però el fet de que els veïns de la Barceloneta estiguin fent guàrdies per assegurar que no els hi deixen tot destrossat en els seus carrers ve de lluny i han estat lluitant-hi tot aquest estiu, però també venia d'abans de la pandèmia. El problema que tenim és que tenim un govern municipal de Colau i de Jaume Collboni que han perdut totalment el control de la ciutat. Aleshores, això es manifesta en incivisme, es manifesta en botellots, es manifesta en violència i, malauradament, es manifesta amb unes dades d'inseguretat que estan al nivell de la Barcelona preolímpica i, per tant, tota la feina que s'havia anat fent per molta gent i durant molts, molts anys, l'estan dilapidant dia a dia. Cal prendre's la seguretat en sèrio. L'alcaldessa és la màxima responsable de la seguretat a la ciutat de Barcelona i ella mateixa ha decidit que aquest no és un tema prioritari, ha dimitit, no li ha posat la fermesa que calia, no apodera a la Guàrdia Urbana de Barcelona, que sempre s'ha sentit més abandonada que no pas recolzada, i aquest és el resultat d'unes males polítiques que porten fent durant fa 6 anys.
Que hi ha qüestions difícil, de les que molt. Estan passant, senyora Artadi, a Barcelona, que fins i tot des d'un punt de vista tècnic dependrien de Mossos d'Esquadra i no de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
La seguretat i l'espai públic a la ciutat de Barcelona depèn de la Guàrdia Urbana i són els primers responsables. I quan tenen necessitat o quan han de tenir col·laboració per part del cos de Mossos d'Esquadra, és la pròpia Guàrdia Urbana que ho demana. En el cas de la setmana passada, de les festes de la Mercè, la coordinació amb la Guàrdia Urbana no es realitza, amb Mossos d'Esquadra, les reunions de coordinació no es realitzen fins després del botellot de les 40.000 persones. La responsabilitat és de qui té la màxima responsabilitat dins de la ciutat de Barcelona. I no hi ha hagut mai cap alcalde a la ciutat de Barcelona de cap color que hagi dimitit de la seva responsabilitat en seguretat fins ara. I això té conseqüències i d'una manera molt ràpida hem passat de que la seguretat era un tema, una preocupació molt secundària a l'any 2015, era el setè problema de la ciutadania, a que consistentment hagi escalat a ser la primera preocupació des de fa ja molts mesos a la ciutadania a Barcelona. I les dades donen raó a la ciutadania. No és que la ciutadania de sobte li ha agafat perquè això sigui un problema, sinó que les dades de victimització donen la raó a la gent quan es queixa de que la ciutat ha esdevingut menys segura. No és un tema exclusivament de la Mercè, no és un tema exclusivament dels botellots, és un incivisme generalitzat, és una delinqüència massa generalitzada i que, a més, els furs que abans podia patir la gent també han derivat en una escala de violència molt més forta que la que havíem tingut abans. Tenim un problema molt greu de seguretat a Barcelona i s'ha d'afrontar de manera ràpida i no amagant-se, sinó realment posant solucions davant d'aquest problema.
Elsa Artadi està al capdavant del grup municipal de Junts per Catalunya, n'és la vicepresidenta i també portaveu del partit i avui ens ha acompanyat en directe al matí a Ràdio Estel. Senyora Artadi, gràcies per ser-hi.
Moltíssimes gràcies per convidar-me. Que tingueu un bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Hem arribat al punt pràcticament d'un quart de deu del matí. Seguim en directe. Tertúlia, al matí a Ràdio Estel.
La informació i l'opinió s'escolta al matí a Ràdio Estel.
Obrim aquest temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Des de Madrid ens acompanya en Roger Pidacabanya. Roger, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres. Sara González, ben tornada.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Xavi Barrena, com estem?
Bon dia.
Ben tornats aquest matí a Ràdio Estel, aquest dilluns. A Madrid també és tardor, ja oficialment, o què? Aquí és el primer dia que ens l'hem trobat a sobre, Roger, t'aviso.
Avui feia
fa fresqueta, plou.
Jo vinc de València, que hem estat aquest cap de setmana a València, i València sí que feia molta calor, no només a nivell polític, per tot el que ha passat a la convenció, sinó també al carrer. Així que quan vam sortir a sopar feia bastanta calor. Cosa que
i d'aquí
no
poc hi tornes, no, Roger, a València?
Sí, d'aquí 15
perquè
dies tornem
el PSOE.
Per fer el PSOE. Que, home, serà diferent, perquè això del PP va començar molt malament. Està clar que la convenció durant els dies de la setmana, el dilluns, dimarts, dimecres, dijous, anava molt malament per Pablo Casado, i al final, amb aquesta espècie de renúncia d'Ayuso de disputar-li el lideratge del partit, i després amb el diumenge, amb aquest gir a la dreta que ha fet davant dels seus votants per intentar captar el vot de Vox, doncs sembla que ha aconseguit redreçar la situació i mostrar força, i veurem si és capaç de mantenir l'accelerador premut fins al final, perquè encara queden 2 anys per les eleccions.
Ara entrem en tot el que envolta aquest gir a la dreta. Jo diria que anéssim gir a la dreta de Pablo Casado, no? Que sembla que cada vegada que les coses li van una mica complicades, gira a la dreta, però clar, al final, de tant gira a la dreta, caurà per la dreta, o no hi acaba de girar mai, no ho sé. Al final haurem d'acabar discutint de fins on arriben els girs a la dreta de Pablo Casado, perquè no està gaire clar. Escolta, comencem primer per el que ha de passar a Itàlia, que està molt lligat amb la qüestió de Puigdemont, però us en demano una primera anàlisi. Ja han passat diversos dies. Ara escoltàvem a Elsa Artadi. Divendres va ser que Llarena va acabar d'enviar documentació a Itàlia refermant-se en que volia que hi hagi aquesta extradició de Carles Puigdemont, però en canvi ara el seu equip jurídic està absolutament convençut que això tornarà acabant no res.
Les previsions sempre són difícils de fer, i més en l'àmbit judicial. També cada estat també té els seus propis interessos, té el seu deep state, i per tant no seré jo qui gosi dir què passarà avui a l'Alguer. Però sí que és veritat que hi ha alguns símptomes que, de moment, no plantegen bons auguris pel jutge Pablo Llarena. Tenim, per una banda, doncs, la decisió que va prendre la jutgessa la setmana passada, i no només la setmana passada, no, l'altra, no només la decisió, sinó l'argumentació de considerar que tenia immunitat en aquell moment, i tenim també la foto flagrant d'ahir a l'arribada a l'aeroport, no només de Carles Puigdemont, sinó també de Toni Comín, de Clara Ponsatí, que van poder arribar per l'aeroport amb absoluta normalitat. Dit això, genera expectatives que pugui passar avui amb Carles Puigdemont, perquè d'alguna manera la seva situació judicial evidencia que si hi havia algú que creia que el conflicte amb uns indults ja es resolia, aquí hi ha la prova de que no és així, que no es podrà resoldre el conflicte sense trobar alguna solució també per les persones que estan exiliades. En aquests moments Sánchez s'ha esborrat d'afrontar aquesta situació, ni tan sols impulsa la reforma del delicte de sedició que li demanen els seus socis. I després un altre element que és analitzar, o sigui, Puigdemont continua sent un factor de desestabilització molt gran, no només per la Moncloa, sinó també per la pròpia Generalitat, no? I això ho posava de manifest Elsa Artadi en l'entrevista que li feies, Pol, perquè d'alguna manera que Carles Puigdemont torni a la palestra i torni a la palestra, diguem-ne, afrontant una situació que suposa un revés pel Tribunal Suprem, també carrega d'arguments a Junts per intentar erosionar la taula de negociació que bandera Pere Aragonès.
Xavi.
Primer dic que em dóna tota la sensació que Itàlia ha fet tot el possible perquè Puigdemont no anés a declarar. Se li ha posat totes les facilitats per treure's el mort de sobre.
Ha posat tota la tecnologia al seu servei.
Si no ve, no passa res. L'altre dia Draghi va ser molt clar. Diu, tot això del Puigdemont és un tema de policies i de jutges. Amb la qual cosa, xoca frontalment amb el que va dir ahir Casado i la insistència, fins i tot, és veritat, el Sartadi té molt bona memòria. Pedro Sánchez va dir exactament això que va dir. També és cert que si passéssim aquest examen del que s'ha dit a tots els polítics, potser algú es trobaria amb alguna sorpresa. En aquestes setmanes han passat moltes coses. Amb l'aniversari del 1 d'octubre ja que es va com aposentant l'escenari, no? Recordem que, per exemple, Junqueras, una entrevista del meu diari, i després també a Còrsega, va donar molta importància a l'escenari internacional. Va fins i tot demanar una mena de col·laboració en l'estratègia internacional del procés. I en el diari va dir que si el PSOE anava a la mesa de negociació arrossegant els peus, que això li podia passar factura. En aquest element internacional Puigdemont és cabdal, és la punta de llança.
De fet, és l'element internacional.
És l'element internacional. I llavors això es veu a sobre ajudat pels poders de l'Estat en la reiteració sostinguda dels ridículs. Perquè Llarena, un cop el detenen dijous, aquell dijous podia haver dit, ostres, mira, és que m'he deixat el sirene obert i se li ha activat. Ja està. No. Ha enviat l'escrit, ha enviat un altre escrit, s'està mostrant massa pel que crec que acabarà passant avui, que és que el deixaran anar.
Quasi n'està fent una qüestió personal, no?
N'està fent una qüestió personal. Sí. Clar, llavors, en paral·lel tens Casado. A Casado va començar la setmana que no sabia si anar pels de Ciutadans o pels de Vox. Feixó va començar la convenció dient que bueno, nosaltres no som els xenòfobs, que nosaltres som els de centre, no sé què. Entre els invitats que han portat, que cada un que ha vingut, la dita més grossa, i el míting ahir hi ha 9.000 persones Puigdemont a prisió, aprofitant tot el tema de l'antivacunes, perquè em sembla que això l'Oriol ho sabrà millor, però em sembla que ara la línia és dir aquests de Vox estan bojos perquè no es vacunen, en canvi nosaltres som gent seriosa, tornen un altre cop al discurs dur, que justament el que fa és enaltir la figura de Puigdemont. Amb la qual cosa s'està tornant a configurar un escenari, i tornant a les paraules d'Artadi, el que es pot concloure és que Pedro Sánchez no és el polític amb les conviccions més fermes i inamovibles del món. Això Rufián sempre ho diu, que el PSOE se l'obliga a negociar. Doncs el que està esperant Esquerra, i suposo que Junts, és que hi hagi algun element extern, ara no visible, que els obliga a negociar certes coses. Que es comenci per la repressió, i veient les formes de fer de l'Estat en la repressió, es vagi transcorrent, diguéssim, aquest nucli i arribant a l'altre nucli, que és més el de la solució política de l'encaix territorial català.
El que és segur, Roger, és que la decisió que pugui haver-hi a Itàlia, sigui la que sigui, no serà inocua políticament. És a dir, si la justícia...
A nivell de, per començar, s'ha de negociar els pressupostos, que són impossibles de negociar si Puigdemont arriba a Madrid exposat a l'aeroport de Barajas. Això per començar, perquè està clar que Esquerra, diguem, està pressionada per la manera com Junts afronta la negociació, el procés i la seva posició política a Madrid. I, per tant, si Puigdemont arribés a Madrid per ser empresonat, diguem això, faria saltar pels aires no només la legislatura catalana, sinó també la legislatura espanyola. No, diguem que Sánchez es quedaria amb el seu principal aliat al Congrés. I, per tant, ara, la setmana passada, hi havia un ministre que ens deia, escolta, és que nosaltres no volem ni veure en pintura Puigdemont a Madrid. O sigui, no, aquest senyor, deia, ningú vol que vingui aquí. Per què? Perquè és un element de desestabilització espectacular. I després, el paper del jutge Llarenas ja comença a recordar una mica el capità a cap de perseguint Moby Dick, no? O sigui, una persona que es dedica tota la seva vida, més enllà, a més, de les funcions normals d'un jutge, perquè, com deia la Sara, s'ha convertit en una qüestió personal, dedica tota la seva vida a perseguir Puigdemont i, a més, va obtenint fracàs rere fracàs, no? Una mica com Koeman al Barça, eh? O sigui, allò, cada vegada que et presentes al partit, et foten 5 gols. I això, jo crec que és el que pot tornar a passar ara. Jo crec, ho deia Sara també, el fet que Toni Comín i Clara Ponsatí estiguin en llibertat allà, doncs ja indica una mica el que pot passar.
El que s'ha de reconèixer també és la capacitat de l'equip de la defensa de Carles Puigdemont d'aconseguir un autèntic galimaties jurídic que ha transcendit les fronteres estatals. És a dir, s'ha convertit ja en un problema europeu, per molt que després, quan la qüestió arriba al Parlament Europeu, les majories són les que són, i per tant es va votar la retirada de la immunitat com es va votar. Jo tinc seriosos dubtes, sé que la senyora Artadi era més optimista, però tinc seriosos dubtes de que si ha de tornar a passar per votació del Parlament Europeu, això impliqui directament que se li retorni la immunitat a Carles Puigdemont. De la mateixa manera que tinc dubtes que fins i tot en cas que es tornés a reconèixer per part dels tribunals europeus aquesta immunitat, si el Suprem acataria aquesta decisió o no. I a les proves em remeto. Recordem el TJUE, va reconèixer la immunitat del senyor Oriol Junqueras i el Suprem no la va respectar. Per tant, entenc l'optimisme per part de l'equip defensor, però això no és directament sinònim de que des de l'Estat espanyol es respecti la immunitat de Puigdemont. I això és un problema per Pedro Sánchez. El que no pot dir és que això, vaja, només va per la via dels tribunals i que ell políticament no pot resoldre res. El que no pot ser és que Espanya vulgui pertànyer a la Unió Europea i després, quan hi ha un criteri jurídic que l'apliquen a tots els països i a Espanya no, doncs considerar que són tots els altres els que s'equivoquen i no ells.
No només això. Digues.
No, cargué, el Roger volia dir alguna cosa.
Ah, sí.
Donava també
sí,
la paraula.
No, ràpidament. És que aquí el que tenim de fons és una guerra entre el govern espanyol, diguem, dins de l'Estat espanyol hi ha una guerra entre el govern espanyol i el poder judicial. I es veu molt clarament, per exemple, l'altre dia amb la detenció de Puigdemont, a mi des del Ministeri d'Interior m'asseguraven que van rebre l'avís només en el moment en què els va saltar l'alarma a les autoritats italianes i que el CNI, per exemple, no en tenia ni idea. I que la teoria que té Junts de que hi havia policia espanyola a l'Alguer, doncs no és certa. Bàsicament perquè ells no hi tenen un interès polític directe. Ells, com abans estava dient, ells el que volen és que el factor Puigdemont estigui cauteritzat a Brussel·les, diguem, i permeti que ells mantinguin els seus acords amb Esquerra i hi hagi estabilitat, que és un factor que ara es valora molt a la política espanyola i que explica, per exemple, per què la COE en un moment donat va dir si els indults han d'arribar per donar estabilitat, doncs benvinguts siguin, perquè arriben diners europeus i ara mateix el que la prioritat és sortir de la crisi. Per tant, factor Puigdemont, com, diguem, com més cauteritzat, millor. No, és, el conflicte català és irresoluble des de la perspectiva del govern espanyol i, per tant, doncs, mentre estiguem en aquest stand-by en què anem parlant, anem fent passos que no són gaire cars a nivell polític, doncs perfecte, i aquí és on estem. I després, sobre el tema del PP, que abans parlàvem, el PP ha anat a caçar el vot de Vox. Aquí la incògnita, i tu, Pol, deies, no, gira a la dreta, gira a la dreta, la incògnita, si serà prou intel·ligent Pablo Casado al final, de, diguem, del recorregut, per anar al centre a buscar el que li quedi de Ciutadans. No? Des de l'òptica del PP, ells diuen no, els vots de Ciutadans ja els tenim ara i per tant ara on hem d'anar a buscar el graner de vot és a Vox. I aquí és on estan. Clar, assenyalen a Vox com uns friquis que estan amb el tema de la vacuna. Però jo no sé, al final la gran victòria de l'extrema dreta és aconseguir que la resta de formacions vagin assolint els seus postulats. I jo crec que és on estem.
A veure, ara anem amb el tema del PP. Xavi.
Acabant una cosa d'abans, és a dir, Llarena fa de cap perquè hi ha gent que vol fer de George W. Bush amb Bin Laden. Sí. És a dir, quan en campanya el Sánchez diu el que diu i ahir Casado diu el que diu, que és petard de tot tipus de divisió dels poders de l'Estat i anar a buscar un tio, estàs dient el que estàs dient. Quan Casado diu que anirem a l'últim país d'Europa que respectin la nostra justícia, el que està dient és que la justícia europea no l'entén com a pròpia, cosa que tots els tractats Exacte. Constitucionals això així marquen. És a dir, és un discurs, en el fons, profundament antieuropeista.
Però això, ho dic perquè jo us ho volia plantejar al fil del que ha comentat la Sara. Puigdemont, quan se li reconeixia la immunitat a tota Europa, ja donava per fet que no podia venir a Espanya.
I no passava res.
A Espanya ja havien dit que l'ordre continuava vigent, la de detenció interna, i tampoc va sortir ningú a Europa a dir-los res perquè afirmessin que com que hi havia una ordre de detenció interna nacional, no? Seria la paraula tècnicament, una ordre de detenció nacional. Si Puigdemont venia a Espanya seria detingut. Vull dir que aquí també tothom ha acabat fent una mica de mutisme del que passava en relació amb com la justícia europea té ascendència o no sobre les decisions que passen a Espanya, no?
El que passa és que el poder de coacció que té la Unió Europea és el que és, i sobretot el que no farà serà postular-se a priori. És a dir, un cop, si mai Puigdemont aparegués a la frontera espanyola i se'l detingués, suposo que la justícia europea actuaria. Una altra cosa és que aquí es fes cas del que digués de la justícia espanyola, que jo suposo que no es faria cap tipus de tas i no hi hauria cap tipus de sanció ni passaria res. Això és una altra història. Però en l'ordenament legal, tot el que és tots els tribunals europeus formen part del nostre tribunal, de la nostra instància judicial.
Sí, bàsicament perquè van modificar la Constitució perquè fos
Correcte.
Així.
Correcte. Llavors, el discurs de Casado és profundament antieuropeista. Llavors, el PP, jo crec, els vots de Ciutadans, els que no han marxat ja, jo no tinc tan clar que tots vagin cap al PP, perquè allà, fora de Catalunya, sobretot, hi ha una classe mitjana. Allò que a Madrid diuen, no?, aquestes urbanitzacions que s'han fet al voltant de Madrid i aquestes promocions, aquestes pau que s'han fet de població jove, que li repel molt la caspa que ha mostrat el PP durant molt de temps, la corrupció, etc., que aquesta gent es pot moure entre PP i PSOE perfectament. I l'aposta de Vox és perquè és el mercat més clar, és el més gran, i és el que creuen que hi poden arribar més fàcilment amb quatre eslògans. Si dient Puigdemont a prisió, segurament obtens molts més vots que intentant convèncer a gent de Ciutadans amb temes fiscals o temes de no sé què o temes de no sé quantos.
Fins ara, Casado, endurint el discurs, quan s'ha presentat a unes eleccions, ha sigut Vox qui se li ha menjat la torrada. Tanmateix, no es pot dir que això sigui una regla que funciona sempre, perquè la senyora Ayuso també va fer un discurs, crec que redoblant fins i tot l'aposta populista, i aquí sí que va ser capaç, de Madrid, va ser capaç de frenar Vox. També hem de tenir present que l'electorat que hi ha a Madrid no és exactament igual que l'electorat que hi ha a escala estatal. Pablo Casado buscava una foto i una aclamació. A tota costa, ho necessitava. No n'havia tingut cap en 3 anys i ho necessitava de portes endins del partit. Jo, si fos Pablo Casado, no estaria gens tranquil amb la suposada declaració de pau que va fer la senyora Ayuso. Sí. Més aviat li va fer una abraçada de l'os, de dir-li, d'acord, doncs, jo no et molesto a tu en el teu afany, no?, per aconseguir ser president del govern espanyol. Ja vindré quan siguis pell. Ve a dir això.
Clar.
I mentrestant deixa'm fer el que jo vulgui a la Comunitat de Madrid i dona'm tot el suport, que jo he estat molt generosa i et deixo fer. Com dient, escolta, o sigui, estic al mateix nivell que tu, depèn de com em tractis a Madrid, jo et puc, diguem-ne, molestar més en el teu camí de liderar el PP o no.
De fet, no li va ni discutir les declaracions que havia fet sobre la colonització, diguem-ne, i l'evangelització
no,
si és que,
en comptes de discutir,
americana.
No, si és que en comptes de discutir, el que fa Pablo Casado és redoblar l'aposta amb un discurs que, a més, és completament contradictori amb el que suposadament defensa el seu partit, perquè quan diu trairemos a Puigdemont, i ara després entraré en la carpeta de Sánchez, trairemos a Puigdemont. No sabem si és que vol ser jutge del Suprem o és que està reconeixent directament que no hi ha separació de poders a Espanya, que també podria ser.
Bueno, deu aspirar que no n'hi ha lloc, perquè diu iremos hasta l'últim país. Llavors, si com a polític va a l'últim país, estem parlant de contactes.
Exacte.
Polítics.
Però més enllà de les estracanades de vamos a cerrar totes les embajades, farem que el referèndum estigui penalitzat, a mi el que m'interessa molt és això del constitucionalisme militant, perquè vol dir que està disposat a afrontar una reforma de la Constitució. Posi-ho damunt la taula, senyor Casado, aquesta reforma de la Constitució, i ja veurem quin debat més interessant se'ns obre al Congrés dels Diputats. I sobre Pedro Sánchez, perquè el Xavi ho posava sobre la taula i em sembla interessant. Quan estava, que per cert, fa 5 anys, de la defenestració de Pedro Sánchez del lideratge del PSOE, amb el company Roger Pi ho vam viure amb intensitat, vull dir que hi ha un altre 1 d'octubre que no s'ha celebrat, en el moment de les primàries per recuperar la secretaria general del PSOE, Zapatero va definir així a Pedro Sánchez, en aquell moment donant suport a Susana Díaz. Va dir que el PSOE no podia dependre d'algú que era com un jonc, que anava canviant de posició en funció de com bufava el vent. I així el va definir el senyor Zapatero. I ho dic per tenir-ho present, perquè el posicionament del PP, condicionat per Vox, també ha arrossegat, com apuntava el Roger, al PSOE, cap a postulats més conservadors. I això explica per què la campanya de Pedro Sánchez va dir el que va dir. Similar o pràcticament el mateix del que va dir Pablo Casado aquest cap de setmana. Jo crec que veure aquest PP ha de fer reflexionar també el PSOE, perquè no té cap altra alternativa que apuntalar la majoria plurinacional que en aquests moments sustenta la seva investidura.
A veure, Roger, que t'estàs mossegant la llengua, que ja deus tenir ferida. Aviam.
Perquè fixem-nos que la Sara diu veure aquest PP ha de fer reflexionar el PSOE, però el PSOE fa la lectura inversa i diuen, veieu aquest PP?
Ens podem permetre ser moderats, ja.
Estimats conciutadans que no voleu veure ni en pintura a Vox i al PP, aquest PP, al govern, doncs ja sabeu el que heu de votar. Si tu no hi vas, ells tornen, no?, que deia el seu eslògan. I aquesta també és el punt dèbil de l'estratègia de Casado. Abans deia, si és intel·ligent, tornarà al centre abans d'anar a les eleccions. Per què? Perquè aquestes postures tan radicals acaben generant anticossos. I, per exemple, els anys, diguem, les victòries de Zapatero es va produir en el moment en què el PP estava més mobilitzat. O sigui, el moment en què el PP va començar a lliurar la batalla cultural al carrer contra doncs, la llei, per exemple, del matrimoni homosexual i altres moviments que van tenir, en el moment en què van treure la seva essència de la dreta més pura, és quan van generar més anticossos i quan van acabar aconseguint l'efecte invers, que és que el PSOE tingués més vots a les eleccions.
Sí, però Roger no va dir que l'última vegada que va corregir el rumb, diguem-ne, és a dir, que Casado va fer això, és a dir, Casado ja havia anat cap a la dreta, ho vam explicar tots, llavors va fer un viratge cap a l'esquerra, llavors vam fer tots a començar a explicar que Casado havia tornat al centre i al final...
Cap a l'esquerra ser molt optimista,
no,
en aquest sentit.
Clar, dic, sí. per força, diguem-ne, no podia anar cap al centre, diguem-ne, no m'ho poseu més difícil. Quan va fer aquest viratge cap al centre, la conseqüència van ser 51 diputats de Vox, ho dic perquè no sé fins a quin punt ara hi haurà aquest retrocés que deies.
Jo hi afegiria un element més, Roger.
És un personatge profundament... Si algun dia teniu l'oportunitat de conèixer-lo, veureu que és un personatge profundament de dretes i conservador.
Res,
sí,
només
realment,
volia...
Realment s'ho creu, el paper que està fent ara mateix.
Només volia afegir que en aquest arrossegament de tota la política espanyola cap a la moderació, també hi entra Podem, que en aquella campanya electoral la van veure defensant la Constitució. quan va néixer amb la proclama d'acabar amb el règim del 78. Vull dir que per això deia que havia de fer reflexionar tota l'esquerra espanyola, perquè al final l'arrossegament és per a tothom. També estem veient en aquests moments una Yolanda Díaz bastant més moderada que el que va ser Pablo Iglesias en el seu dia.
Sí. No, i després hi ha el factor Ayuso, que és molt interessant perquè és un dels factors que explica també per què Casado ha d'anar de manera recurrent a la dreta, i aquest cap de setmana li ha perdonat la vida. O sigui, jo crec que hi ha coses que són intransferibles i que avui, aquest cap de setmana, s'ha intentat fer una transferència d'una cosa que no es pot transferir, que és el respecte i el lideratge. O sigui, Ayuso realment té el respecte del partit i es va veure quan va arribar a la convenció, quan es passeja pels passadissos i la gent l'aclama. Ella té aquest respecte i té aquest lideratge que, diguem, si el volgués executar, podria. Però jo crec que ha fet una reflexió que és interessant i per això fa aquest pas al costat, que és, ara mateix no li puc disputar el lideratge a Casado, no puc anar realment a ser la candidata, perquè Casado encara tindrà una oportunitat. O sigui, el PP funciona amb uns mecanismes que fan que no hi puguin haver canvis ràpids, tan ràpids, com perquè ara mateix ella sigui la lideressa. Per tant, m'espero, ell, diguem, si ha de tenir un accident, ja el tindrà d'aquí 2 anys, i si el té, doncs jo seré, diguem, la seva substituta, i si no, doncs ja es provarà, no?
Ara, Xavi.
No, però la Roger, de d'aquesta guerra entre Estat i govern, jo ho veig d'una altra manera. Jo crec que hi ha un marc mental o unitari que és estructural en l'Estat espanyol, que és la unitat d'Espanya. Vull dir, és una qüestió quasi religiosa de fe, i que quan el partit del govern ho defensa a mort, per dir-ho així, és quan no hi ha separació de poders. És allò, un magma que actua unit. Quan les dialèctiques electorals fan que, per l'atzar, perquè l'Estat, Espanya, és el que és, i la suma de vots de l'anti-Espanya, per dir-ho així, suma com per ajudar Sánchez a fer-lo president, és quan comencen a aparèixer fissures. El PP, el que està clar, és que ja s'ha convençut de que pot guanyar a les eleccions d'Espanya, arribar a Moncloa sense Catalunya i sense Espanya, i sense Euskadi. Ja t'està marcant un marc territorial on ells es mouen.
Però això no ha passat mai, eh?
Ho havien intentat. És a dir,
però no ha passat. És a dir, quan van aconseguir la majoria absoluta,
correcte,
també el PP va aconseguir el millor resultat de
correcte,
la història a Catalunya.
Correcte,
dir, sense Catalunya
aquí,
no ha passat
aquí
mai.
Aquí ja ho donen per perdut. Però clar, llavors, quan entrem, quan el tema de la unitat d'Espanya i la unitat entre cos de l'Estat i govern depèn de les majories electorals, hi ha un altre factor. Yolanda Díaz està promovent la plataforma aquesta, que a veure com repercuteix en el repartiment de vots en el centre-esquerra. I tant en una cosa i en l'altra, perquè nosaltres vivim a Barcelona i tot això ho tenim molt al cap, però la gent que viu a la resta de l'Estat té molt present altres coses, molt de caràcter social, de llei de sobreavortaments, llei trans, problemes de desnonaments, etc. Depèn de com es mogui això, pot donar una sèrie de majories que poden fer ballar moltíssim entre els dos blocs l'equilibri intern. I a partir d'aquí, a veure què se'n deriva.
Sí, hi ha una qüestió de fons, que és que al final les eleccions espanyoles a vegades ens pensem que es mouen per paràmetres, doncs això, molt ideològics, però de fons hi ha molt, serà molt important el tema dels diners. O sigui, la factura de la llum aquest mes realment ha estat una preocupació profunda del govern espanyol, perquè sap que al final es jugarà la reelecció en el fet que la gent tingui feina. I tingui feina, i tingui perspectives de futur, i tingui il·lusió. Perquè al final el vot es decideix molt per una anàlisi subjectiva que fa el ciutadà sobre la situació del país i la seva situació personal. No? I jo crec que aquí Sánchez ho té bé, perquè per primera vegada en molt de temps el president, que està a punt de sotmetre, o sigui, es sotmetrà aquests 2 anys a les urnes, té 70.000 milions a la butxaca. 70.000 milions, que si és intel·ligent i aconsegueix que plogui, que aquests diners arribin al carrer, doncs generant una situació econòmica boiante, a més en un moment en què se surt de la crisi de la pandèmia, en què hi ha estabilitat, perquè ara ell està venent el factor estabilitat a Catalunya, i jo crec que ell ho té bé. Si realment, l'altre dia parlàvem que les eleccions a Espanya no les guanya l'oposició, les perd el govern. si ell fa els passos que ha de fer i ho fa amb correcció i acaba de gestionar bé els diners, no crec que tingui problemes per aconseguir això. A més, pensa que té grans aliats al Congrés. O sigui, encara que no aconseguís una majoria molt sòlida, sí que és veritat que el PP i Vox mai no tindran amics al Congrés. El PNB no està en disposició de donar un suport a una coalició PP i Vox. Esquerra ja no cal que diguem, i la resta doncs ja sabem tots de quin peu calça.
Tu ho estàs dient? Si és intel·ligent a l'hora d'aplicar aquests recursos i que realment arribi a la butxaca dels ciutadans, perquè una de les dificultats del PSOE, i en això s'embarranca la coalició de la Moncloa, és quan es tracta de prendre mesures que potser perjudicaran a l'oligopoli. En aquest cas de les elèctriques, o en el cas, per exemple, que ara tu saps, Roger, que les negociacions dels pressupostos entre els dos socis de govern estan callades per qüestions com la regulació dels preus dels lloguers.
Sí, sí, sí.
Vull dir que al final el PSOE és una lluita constant contra si mateix i Pedro Sánchez potser un dia dirà A i l'endemà dirà B en funció del seu radar electoral i en funció de com deia Zapatero, d'on bufa el vent.
Sí, però hi ha també un factor que en Podem necessiten repartir-se els papers. I jo crec que Yolanda Díaz és una política molt intel·ligent i molt... Té una cosa que és nova, que hauria de ser una constant a la política, però que és nova en política espanyola, que és una persona molt constant i molt tranquil·la. No? I ella sempre diu que ella mima les negociacions i mima els seus contactes polítics, i això ja és interessant només com a concepte a la política espanyola. Jo crec que el que estan aconseguint és que Podem agafi aquest accent social que va aconseguint èxits en les actuacions del govern, però que Sánchez al final tampoc, diguem, no el castiga aquesta situació. Ell, cada vegada que s'aprova una mesura social, també se l'apunta i van cap endavant. I és veritat que el PSOE necessita anar un pas més tranquil perquè té una part de l'electorat que tampoc no demana tanta pressa i perquè té els seus contactes, com deia la Sara, amb l'oligopoli i amb les empreses que al final l'han d'ajudar a mantenir-se al poder. Perquè hi ha una qüestió que és de fons, que és que a Madrid pesa molt l'IBEX 35, pesa molt com estan les relacions amb les empreses. A vegades es perd de vista. Jo crec que quan a Espanya tenim un problema, que és que Madrid mira molt Madrid i mira molt poc a fora. I a dintre de l'univers de Madrid pesen molt doncs això, aquestes relacions amb el nivell empresarial, amb el món empresarial.
Quina paradoxa per a Sánchez, eh? Que aquells que el van fer fora fa 5 anys són amb els que ara ha de fer equilibris perquè el partit, diguem-ne, no se li destroti.
Sí, però fixem-nos que arriba al Congrés ara, que fa el Congrés d'aquí 15 dies, arriba al Congrés amb el PSOE pacificat. El fet que
de que
González...
Després de la neteja Zapatero, govern...
Clar, o sigui, ell realment el van fer fora, va tornar, va guanyar les primàries, va guanyar les eleccions... Bueno, va guanyar... Va fer la moció de censura, va guanyar les eleccions, i ara al final de tot el procés aconsegueix que Felipe González vagi i se li assegui al Congrés. És com tancant el cicle, no? Ja ha aconseguit reconquerir tot el partit. Susana Díaz està al Senat allà aparcada perquè ell ha fet el favor de que pugui estar al Senat. Ha reconquerit tot el partit i ara té tot el partit rendit. Jo crec que la situació és interessant, perquè també ella està en disposició de rearmar el partit ara amb cares noves, com hem vist que han fet ministres que ha aconseguit fer un procés de renovació dintre del seu espai territorial i de les seves comunitats, i els està dient als barons: ja tenim substituts per vosaltres. I a partir d'aquí pot llançar una bona candidatura de cara a les eleccions.
I a més, suposo també perquè a Pedro Sánchez li surt més a compte barallar-se en Podem pel salari mínim interprofessional, que no pas per si és el moment o no de tocar la reforma de la sedició. Per tant, és una discussió bastant més còmoda, per agra i complicada que sigui, no? O què és el que s'hagi d'acabar tocant a les elèctriques, per exemple, que és el que es va acabar fent, no? En aquesta relació amb l'IBEX 35, es va acabar dient-li a les elèctriques, doncs hi ha aquests beneficis caiguts del cel que deixaran de ploure-us, no?, durant un temps.
Jo volia tornar un moment a la política catalana, perquè entre les coses que han passat aquesta setmana ha passat una que per mi és molt destacable, que és que des de les eleccions del 27 de desembre del 2015, per primer cop, el president i també Junts, podem dir que li han parat els peus a la CUP. És a dir, en un moment en què s'inicia la mesa de negociació, en què d'alguna manera s'està buscant que hi hagi aquesta pressió internacional que forci l'Estat, la CUP fa un òrdago, en el MUS, no?, posant data a un referèndum, i tant Esquerra com Junts li diuen que no. cal veure com evoluciona això. Si la CUP entén el missatge i no vol posar en perill el 52% de vot independentista a les últimes eleccions i s'aproven pressupostos, perquè ara, d'aquí a final d'any, bàsicament, tant a Madrid com a Barcelona, va de pressupostos el tema. O bé, la CUP comença a girar i es posa d'esquena amb això. Però el fet de que, per primer cop, no sigui la CUP la que fixi els terminis de l'escenari català, ja suposa un canvi de lectura, fins i tot, a la pròpia mesa de negociació.
Totalment d'acord. El problema és que la CUP no pot renunciar a l'objectiu de fixar un referèndum abans del 2025 perquè va ser la seva proposta electoral estrella pel que fa a afrontar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. Ara bé, justament perquè no renunciarà a això, anirà condicionant constantment tota la legislatura i el primer episodi, el més important, el tindrem amb el capítol de pressupostos.
És que segurament aquí hi ha la clau, no? És a dir, des d'un punt de vista públic, la CUP, evidentment, haurà de seguir demanant, o seguirà demanant, a aquest referèndum, bàsicament perquè era la seva promesa, no? Ja que Artadi, quan hem començat aquesta hora de ràdio, no tenia tan present el que havia dit Pedro Sánchez en el seu moment, la CUP sempre dirà, nosaltres en campanya electoral vam dir això.
Hi ha coses que es poden esmenar, però no una proposta estrella com aquesta.
Una altra cosa és com ho gestioni, no? És a dir, perquè ell pot decidir que continua públicament demanant que això s'ha de complir, però l'altra cosa és com la gestiona, és a dir, amb quina actitud seu a la taula a negociar, per exemple, els pressupostos amb el govern de la Generalitat, al marge que sàpiga que aquesta promesa no tirarà endavant, que segurament aquí és on hi ha la clau del que pugui acabar passant amb la política catalana, no?
Hi ha una qüestió també de fons, que és que el paper del PSC, el PSC pot anar rebaixant el seu llistó per oferir-se de manera reiterada a Esquerra com a soci, en el cas de, ja ho fa, de fet, en el cas de l'aprovació dels pressupostos. Aquí, i perdoneu que vagi sempre una mica a fer lectura de Madrid, però a Madrid estan contents amb Esquerra, amb com està gestionant, com ha gestionat l'afer Puigdemont i com ha gestionat aquests últims dies. Perquè creuen que, per primera vegada, Aragonès ha crescut com a president i està imposant el seu criteri, o com a mínim té cauteritzats a Junts i a la CUP. I hi ha una altra qüestió de fons que jo crec que explica per què aquests dies Junts no ha volgut entrar en l'aposta de la CUP per fer un referèndum ràpid. Jo crec que és que Junts no, en el cas de que exploti la legislatura catalana, no està preparada per anar, Junts no està preparada per anar a les eleccions. No tenen encara un candidat, no han fet els deures, no tenen una estratègia clara amb què puguin afrontar un procés electoral que després els doni garantia de treure un bon resultat.
Bàsicament perquè tothom dona per fet que la legislatura els dos anys els aguantarà.
Clar.
Vull dir que ningú ha tingut pressa per preparar-s'hi, diguem-ne, en aquest sentit, no?
Sí, i en el moment en què Junts fa aquest pas, el que està dient és que accepta també la via del pacte i la via, diguem, la senda que ha marcat Esquerra fins al final de la legislatura. És a dir, accepta que no hi haurà un referèndum unilateral en aquests anys que queden.
Segurament aquest cap de setmana també ha sigut important d'alguna manera la imatge, no? Ahir diumenge era 3 d'octubre, hi havia una manifestació que estava convocada per recordar, no?, per commemorar aquests 4 anys. L'1 d'octubre va caure en divendres, que era un dia laborable, no es va acabar, es va fer un acte institucional absolutament, en diuen acte institucional, va ser una declaració llegida pel president a les 9 del matí. Diumenge hi havia convocada aquesta manifestació. Per mi és bastant simptomàtic que en la manifestació convocada per aquest diumenge, més enllà d'entrada si hi havia 3.000 persones o n'hi havia més, que hi hagi la presidenta del Parlament present allà, però que el president de la Generalitat es limiti un tuit, alguna cosa deu voler dir de la força que tu li vols donar o no al fet de que aquell diumenge hi hagi una manifestació per recordar el que va passar fa 4 anys. Bàsicament perquè el 3 d'octubre del 2017 va ser important, entre altres qüestions, perquè va canalitzar tot el que venia del dia 1. Vull dir que el dia 3 és una data significativament important.
La jornada d'ahir no tenia res a veure amb el que va ser el 3 d'octubre de fa 4 anys, sobretot pel que fa a la pluralitat que va aconseguir aplegar aquella vaga general de fa 4 anys. Ahir, d'alguna manera, la manifestació, malgrat l'esforç dels sindicats alternatius, no?, de fer aquesta vinculació entre drets nacionals i drets socials, la massa de gent que es va desplaçar de Francesc Macià fins als 5 d'Oros eren persones que reivindicaven la figura de Puigdemont com a president, i fins i tot es va sentir algun crit tímid contra Aragonès i contra la taula de diàleg. I, evidentment, com es va fer evident, diguem-ne, Esquerra Republicana no hi era de forma oficial, no van veure cap dirigent, no va transcendir que hi hagués anat cap dirigent d'Esquerra, ni de primera ni de segona fila, i hi havia, com has dit, Laura Borràs i també el vicepresident Jordi Puigneró i els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, i dues dirigents de la CUP destacades, Dolors Sabater i Eulàlia Reguant. Però d'Esquerra Republicana absolutament ningú. I contestant el que deia el Roger, em sembla naïf també per part del PSOE que creguin que tenen una Esquerra Republicana amansida del tot,
sí,
i que Pere Aragonès en cap moment doncs donarà un cop de puny sobre la taula de diàleg en funció també de quina sigui la situació i quins siguin els seus interessos. Si una cosa demostra la situació judicial de Puigdemont és que la judicialització del procés et pot canviar el panorama de la taula en un segon. Si Pedro Sánchez el que volia era tenir-la arraconada, tenir-la en un segon pla, el que fa situacions com les de Carles Puigdemont és tornar-la a posar sobre la palestra i tornar-li a plantar a sobre el conflicte català que tant vol esquivar de totes totes. I després, pel que fa a la data que reclama la CUP, si hi ha algun moment en què la CUP pot ser influent a l'hora de que el govern fixi uns terminis, serà d'aquí a 2 anys, quan s'acostin les eleccions municipals o quan s'acosti, diguem-ne, l'equador de la legislatura. Abans, durant aquests 2 anys, tant a Pere Aragonès com també a Pedro Sánchez li interessa doncs, que la taula vagi circulant, tot i que no som en aquests moments capaços de veure quin pot ser el seu recorregut.
Ah, passa que aquesta taula anirà circulant i tothom s'hi haurà d'acabar posicionant, entre altres coses, perquè el que ha fet Puigdemont amb les cautelars que ha presentat al Tribunal del Luxemburg és obligar que ells en diuen que totes les parts s'acabin pronunciant. Clar, totes les parts s'acabarà implicant una altra vegada al Parlament Europeu, més enllà de que també l'advocacia de l'Estat doncs, hagi de clarificar exactament quin és el posicionament que ha de fer. És a dir, el debat polític al voltant de l'euroordre, i aquí ja estarem parlant d'un debat a escala europea una altra vegada, tornarà a estar posat damunt de la taula. Clar, tenint en compte que el Partit Popular, també des d'un punt de vista europeu, té la potència que té i el volum que té, doncs ja hi tornarem a ser. És a dir, que la taula de diàleg podrà passar més o menys amansida, però el debat públic s'activarà en 3-2-1 en quan hi hagi el posicionament italià avui i en quan la propera setmana o quan toqui hi hagi també el pronunciament al Tribunal de Luxemburg.
Jo volia tornar un moment a la figura d'Aragonès. Aragonès em sembla que és un bon aprenent de jugador d'escacs de l'Oriol Junqueras. Perquè si mirem una mica el seu calendari, el cap de setmana passat va estar a l'Alguer, amb Puigdemont, viatjant en ferri de Grimaldi.
Aquelles famoses
set jones. Molt conec. Amb Puigneró. El dimecres parava els peus a la CUP al Parlament, divendres estava l'acte institucional de l'octubre, dissabte estava en un acte a l'àrea metropolitana a Sant Feliu de Llobregat per la cobertura del tren, un acte no havia d'anar-hi Ada Colau, un acte no havia d'anar-hi Núria Marín, no hi va anar cap de les dues, ell hi era a les 8 del vespre, una festa popular, tenen allà la via del tren obert, sí, i tot això, vull dir, està totes. Serà la joventut i aquell, no, aquella força que té la joventut que està totes. I ho té tot molt...
Bastant. I aquest vespre és el Saló de l'Automòbil.
I el Saló de l'Automòbil. Sobre Junts, els hi va plantejar un pols amb el tema de l'alineació de la delegació catalana a la mesa de negociació, que jo crec que Junts va quedar despullada. O sigui, va quedar clar que Junts no podia sortir del govern, o no volia, o no considerava, i per tant, a partir d'aquell moment, Junts ha quedat més en mans d'Esquerra. O sigui, aquesta visió que té Madrid de que Aragonès comença a dominar una mica el que és el taulell català, jo estic bastant d'acord. Fins quan? No ho sabem. La CUP en qualsevol moment li pot tirar els traços a terra. Junts amb les coses, amb les vies aquestes de l'aeroport, aquestes mesures... També els hi pot fer, diguéssim, pot socavar bastant la seva autoritat. Però a nivell macro, a nivell procés, s'està configurant com la persona que mou els fils.
Estic d'acord amb que ha aconseguit Aragonès situar Junts en una contradicció flagrant pel que fa a la taula. de diàleg, perquè en el pla de govern els seus consellers, els consellers de Junts, van avalar que fos una taula entre governs. Tanmateix, des de fora, des del partit, doncs estan carregant contra la taula, assumint la contradicció que suposa que els teus consellers sí que l'avalin. Jo crec que és insostenible en el temps per a Junts aquesta situació, que hi haurà un moment en què, bé, ets titular un dia que tu no hi siguis a la taula, però quan la taula es reuneixi dos, tres, quatre, cinc vegades i hi hagi algun eventual acord, si és que es produeix, tu no hi seràs a la foto.
És que l'estratègia de Sánchez és anar donant pistó a Esquerra perquè la taula vagi a un ritme lent, perquè està clar que Sánchez no vol arribar al final del recorregut, perquè el final del recorregut és parlar sobre l'autodeterminació i l'amnistia, i això no vol donar, no hi vol arribar. I, per tant, l'estratègia és anar donant... anar alimentant, anar donant, posant gasolina a Esquerra amb qüestions, per exemple, doncs ara estàvem parlant de possibilitat doncs, el tema de la via Laietana, el traspàs de la comissaria de la Laietana,
Rodalies,
amb la llengua...
Tot això és en pressupostos.
Sí, ara fixeu-vos que Sánchez... Bueno, és que ell ho barreja tot. O sigui, aquí ens pensàvem sí. que aquesta taula és una taula política, però ell ha acabat muntant una bilateral 2.
Aquí tenen claríssim que no és una bilateral 2, eh? El problema al final acabarà sent aquest.
Sí, sí.
Perquè tenen claríssim que no tenen una bilateral 2, i em consta, per també els meus companys de Madrid, que em diuen el mateix que tu.
Però ell barrejarà altres temes. Per exemple, ara està parlant de la descentralització de les institucions, que parlant en plata seria doncs, portar a Barcelona... o al Senat, o qualsevol...
Una altra vegada? Sí. Una altra vegada ve el Senat qualsevol... aquí?
Quin clàssic,
sí,
eh?
Clar, perquè són solucions barates. Pel govern espanyol, això és barat.
Clar, però continua sent naïf, que des del PSOE creguin que es pot resoldre el conflicte a base traslladar al Senat o a base d'inversions, que per cert són un greuge històric.
Però mentrestant, i aquí està el truc, mentrestant, qui dia passa any empeny. I si doncs, tu pots vendre que has traspassat via Laietana, que has posat que es pugui parlar català durant 3 minuts al Congrés dels Diputats i qüestions que són simbòliques i que, a més, són barates, doncs perfecte. I abans se la parlava de Junts, i Junts, és veritat, està quedant fora de foto i fora de focus aquests dies i crec que l'estratègia va pel pedregar. Però, al final, hi ha una qüestió que ells saben que acabaran trobant, que és que la taula aquesta no resoldrà el conflicte, i això ho sabem tots. Crec que ells també veuen això. Al final del recorregut, aquesta taula no haurà servit per resoldre el conflicte, ho sabem perfectament, ho saben tots els actors de la taula. I, per tant, ells esperen que el moment en què embarranqui, ells dir, no, nosaltres ja ho vam avisar, teníem la raó.
Va, faltant 4 minuts per arribar al punt de les 10. Pausa breu per la publicitat i seguim en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
tot això que estàvem parlant, evidentment, en depèn el que passi en aquest tribunal a Sàsser, a Itàlia, a partir de les 11, d'aquí a una hora aproximadament. Una altra de les notícies destacades d'aquest dilluns es feia pública ahir a última hora del vespre. 600 espanyols i 35 líders mundials tenen o han tingut diners en paradisos fiscals. És el resultat d'una investigació que avui publica el diari El País, també la televisió La Sexta, el que s'anomena Papers de Pandora, una investigació feta amb 600 periodistes de 117 països diferents durant un any. Quins noms hi han aparegut? Doncs el de Pep Guardiola, el de Julio Iglesias, però al costat hi ha Vladimir Putin, o Tony Blair, o el rei de Jordània, o Corina, o Shakira, o Elton John, i així anar allargant la llista d'aquesta investigació. Ara hi entrarem. Ens acompanya també en directe en Josep Maria Paños. El senyor Paños és president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals. Com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Li ha sorprès alguna de les dades que ha vist en aquesta publicació? 600 espanyols i 35 líders mundials amb diners en paradisos fiscals?
No, no, en absolut. Vull dir, crec que és el pa nostre de cada dia. Mentre hagin uns règims fiscals de tributació tan elevada,
sí,
la gent que pugui intentarà escapolir-se de pagar uns impostos tan alts. I, per tant, és una conseqüència lògica.
És a dir, és un problema de que Espanya té els impostos massa alts?
Sí, 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 és un problema global de que tenim una taxa impositiva. Aquí pensi vostè que Espanya...
Home, també pot haver-hi una qüestió de responsabilitat social, no? Vull dir, de cadascú, vull dir que un pot decidir que els impostos són massa alts i no li agraden, però pot decidir pagar-los.
Sí, és a dir, quin és el problema? O sigui, per què hi ha els paradisos fiscals? Perquè, per exemple, aquí a Catalunya hi ha gent que té un tipus marginal del 48%. Uh-huh. És a dir, jo puc arribar a guanyar 100 euros i pagar 48 d'impostos.